Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir, Alberto Núñez Feijó, dirigint-se a Pedro Sánchez sobre la llei trans, va dir això.
Pregúntese, señoría, si este error es incluso peor que el de la ley del solo sí es sí. Porque aquí no solamente afecta a mujeres, afecta a adolescentes, afecta a menores. Lleva usted dos leyes.
Termine ya,
la ley del solo sí es sí y la ley trans por la que usted pasará a la historia. Por eso deje ya de molestar a la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás.
Muchas gracias, señoría.
És lleig que un polític que vol ser president d'Espanya pensi que la gente de bien és una i no és una altra. A qui es referia exactament Núñez Feijó? Qui és la gente de bien? Qui reparteix els carnets de qui és i qui no és gente de bien? Algú que està a favor de la llei trans no és gente de bien? Fa un temps explicava que anys enrere hi havia gent que considerava que la llei del divorci era un pas enrere i era trencar amb allò que lo que he unido yo en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. Estaven en contra de la llei els qui més es divorciaven, tot sigui dit. Gente de bien. O els que estaven en contra de la llei de l'avortament. Tots tenim algú a prop que deia que no a l'avortament mentre ficava la nena en un avió cap a Anglaterra perquè va tenir una intolerable relliscada. També eren gente de bien. O els polítics que estaven en contra del matrimoni homosexual i que es donaran cops de colze per situar-se a la capçalera del pròxim Pride amb èxit a Barcelona. I també devien ser gente de bien. Ara li ha tocat a la llei trans i quedarà per la història com el cap de l'oposició va deixar entreveure que els qui no estan a favor d'aquesta llei són, veritablement, gente de bien. No sé qui deia que avançar socialment és que allò que es discutia fa 10 anys, ara ens n'enfotéssim. Perquè d'aquí 10 anys, la immensa majoria de ciutadans es preguntaran però contra què i contra qui protestava exactament Núñez Feijó? Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 22 de febrer del 2023.
I avui serà un dia de força núvols, amb algun plogim ara al matí i alguns ruixats de fang a la tarda, sobretot a les comarques del nord, i reculen una mica les temperatures diurnes.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continua molt congestionat el tram de Santa Coloma en sentit nord a la Ronda de Dalt, arran de l'accident de primera hora, que encara fa tallar un carril. I recordem també que s'ha tallat una carretera d'Òdena en els dos sentits per l'incendi d'una nau industrial.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món. Amb CaixaBank. Continua el degoteig d'informacions del cas Negreira, Enríquez Negreira. Avui, el digital El Español publica que Hisenda va començar a investigar l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, perquè aquest retirava de manera freqüent i en efectiu grans quantitats de diners. Aquests diners serien els que el Barça li pagava a canvi, segons argumenten, per l'assessorament que els oferia. Bàsicament, vídeos d'anàlisi d'àrbitres i també scoutings de jugadors. Uns pagaments que fregarien els 7 milions d'euros en total, tal com s'ha anat publicant aquests dies. Tot i això, Hisenda no sap on anaven a parar aquests diners. Quan Enríquez Negreira va comparèixer davant la policia, es va acollir el seu dret a no dir res i, a més, com explicàvem ahir, va presentar un document mèdic en què argumenta que té un principi d'Alzheimer i que, per tant, no és apte per declarar. Com que Enríquez Negreira no va badar boca, Hisenda ara centra la investigació a saber exactament què en feia d'aquestes quantitats en metàl·lic, és a dir, on anaven a parar tots aquests diners, perquè, segons l'Espanyol, el patrimoni personal d'Enríquez Negreira no va augmentar durant l'etapa que va rebre pagaments per part del Barça. Aquesta es tracta d'una informació que arriba l'endemà que el president del Barça, Joan Laporta, digués que no pensa dimitir i carregués contra el president de la Lliga, Javier Tebas, de qui diu que no li perdona que el Barça no hagi signat el conveni amb CBC i que defensi la creació d'una Superliga Europea. Joan Laporta va parlar aprofitant un acte amb la Conselleria d'Interior, amb el conseller Joan Ignasi Elena, i el primer que va deixar clar és que pot justificar tot el que li va demanar Enríquez Negreira durant el seu primer mandat al Barça. Assegura que té factures i que ho pot demostrar.
El meu primer mandat, aquests serveis tècnics arbitrals i informes sobre jugadors es feien doncs, amb la factura corresponent, i aquesta factura tenia el suport documental i de vídeo que correspon. El que s'ha fet doncs, més endavant està doncs, sota investigació, i en el moment en el que tinguem més informació doncs, us ho comunicarem.
Una altra qüestió és si el que va arribar a pagar per aquests serveis és desorbitat. Aquí Joan Laporta no hi va ni entrar. En canvi, sí que va entrar en el cos a cos en Javier Tebas. Fa dos dies el president de la Lliga va dir que Laporta faria bé de dimitir si es veia incapaç d'aclarir la situació. I ell, el president blaugrana, li va respondre acusant Javier Tebas d'antibarcelonista i de voler-lo fer fora per desestabilitzar el club.
Per lo vist, no perdona que el Barça no hem subscrit el conveni amb CVC, i a més, doncs, estem defensant les posicions de fer una Superliga. Aquest desig que té el senyor Tebas de que jo deixi de ser president del Barça, doncs home, no li donaré el gust, perquè el Futbol Club Barcelona és dels seus socis i sòcies.
Laporta no va acceptar preguntes, però sí que va anunciar que aviat es farà una roda de premsa per aclarir-ho tot. Mentrestant va recordar que el Barça té en marxa una investigació externalitzada per esbrinar la implicació real del club en tota aquesta qüestió. La compareixença de Joan Laporta va coincidir amb un comunicat de la majoria de clubs de primera divisió que, a través d'un text emès per la Liga, van refusar i repudiar tot el que va sortint sobre el cas dels pagaments del Barça a l'exvicepresident dels àrbitres. I diem la majoria de clubs perquè hi ha hagut dos que no han volgut signar aquest comunicat. Un, òbviament, és el Futbol Club Barcelona i l'altre, el Real Madrid. I més enllà d'això, abans d'ahir, Javier Tebas ja va avisar que portaria el cas a la justícia si la investigació que està fent la Fiscalia acaba en paper mullat. I ara també s'hi afegeix el Consell Superior d'Esports. Ho ha fet a través del seu president, José Manuel Franco, que assegura que no descarta empersonar-se si la Fiscalia obre una causa penal.
El hecho, en principio, es muy grave. Y por eso, como es muy grave, hay que afrontarlo con seriedad, con responsabilidad, con rigor, pero también, llegado el momento, con la máxima determinación y con la máxima contundencia. Lo que quiero que quede perfectamente claro es que el Consejo Superior de Deportes actuará y actuará con la debida contundencia cuando la Fiscalía termine su trabajo, lógicamente.
I per acabar-ho d'adobar, Javier Tebas també vol aprofitar el cas Negreira per esquitxar la Federació Espanyola. Un clàssic, la guerra entre Tebas i Rubiales, entre Tebas i la Federació Espanyola de Futbol. El president de la Lliga ha demanat a l'Audiència Nacional que investigui ara uns pagaments de 4.400 euros al fill d'Enríquez Negreira durant el mandat com a president de la Federació Espanyola d'Àngel Villar, que d'altra banda ja està investigat per un altre, per la seva gestió en general en allò que es va anomenar cas Soule. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista de Mundo Deportivo i col·laborador del món a RAC1, Edu Polo.
Cada dia que passa sense una explicació convincent, el cas Negreira avergonyeix una mica més els barcelonistes. És tan evident que el Barça no tenia comprat els àrbitres com inexplicable que durant gairebé 20 anys i amb 4 presidents diferents s'hagi estat pagant aquesta milionada a un exàrbitre per una feina a priori prescindible. Cal esbrinar per què es van pagar aquests diners, quin era el responsable, quin era l'objectiu real, qui es va enriquir a banda de Negreira i com pot ser que en aquestes guerres civils entre juntes s'hagi trobat fins i tot els tiquets de la rostisseria Lolita o el que cobraven els titelles a sou, però en canvi ningú veiés que se li estava pagant 500.000 d'euros l'any al vicepresident del comitè d'àrbitres. En aquests anys, quan el Barça ha guanyat, amb Rijkaard, Guardiola, Luis Enrique o amb Tito, era perquè era molt millor que els altres, no pels arbitratges. I quan va perdre, més d'un cop sí va ser per culpa dels àrbitres. Si realment algú pagava Negreira esperant favors a canvi, a més de corrupte, era burro, perquè és evident que el van estafar. Esperem que l'explicació arribi aviat, que sigui clarificadora i que netegi, encara que sigui una mica, la imatge del Barça.
I més enllà, gràcies, Edu, de tot el que va sortint sobre el cas Negreira, el digital d'Objectif ha destapat una sèrie de correus i de converses de WhatsApp emmarcades en allò que coneixem com el cas Barçagate i que formen part de la documentació que els Mossos d'Esquadra han traslladat al jutge en les seves diligències d'investigació. La policia catalana creu que després d'analitzar totes les comunicacions intervingudes, Josep Maria Bartomeu tenia alguns periodistes a sou per defensar la seva reputació i atacar els rivals a la presidència del Barça com ara Joan Laporta o Víctor Font. Pel que llegim, Bartomeu hauria fet servir empreses pantalla per pagar més de 300.000 euros a periodistes que parlàvem amb ell directament per saber on havien de facturar els serveis i que havien de dir segons els interessos de la Junta. Són factures que el Barça pagava en conceptes com el de gestió de mitjans de comunicació o creació de continguts periodístics. En aquestes converses es parlen de societats com Tanti Meresele o Numbers SL o Tormenta de Cero. Tot plegat en parlem a la tertúlia que farem aquí al món a RAC1, que en girant tertúlies avui hem decidit posar fil a l'agulla del que passa amb el cas Enríquez Negreira, Ramon Besa, Ana Gómez, el director del Mundo Deportivo, Santi Nolla, Orfeo Suárez del Mundo, Roger Saperes del Tu Diràs de RAC1. I, com deien, Ramon Besa, el cap d'esports del diari El País. En tots ells parlem a partir de les 9 aproximadament d'aquest cas Enríquez Negreira i sobre què està passant a Can Barça. 8 i 10. I atenció a aquesta notícia que ens hem assabentat aquesta matinada que pot convertir-se en història de la música. Segons publica la revista Variety, els dos membres vius dels Beatles podrien estar col·laborant en el nou disc dels Rolling Stones. Diverses fonts asseguren que Paul McCartney ja hauria gravat algunes línies del baix i que Ringo Starr també hauria gravat bateries. Això no vol dir que els Beatles i els Stones treguin una cançó junts, sinó que Paul McCartney i Ringo Starr haurien enregistrat parts instrumentals del disc dels Stones. Per ara no se sap si només hauria estat en una cançó, si tots dos hauran gravat pel mateix tema o si cadascú haurà tocat per un de diferent. El que sí que se sap, segons Variety, és que els dos ex-Beatles han passat les últimes setmanes per un estudi de gravació de Los Angeles on Andrew Watt està produint el nou àlbum dels Rolling Stones i que aquest productor ja havia treballat abans amb Paul McCartney. No seria la primera vegada que les dues bandes col·laboren a l'estudi, però sí que és realment un fet extraordinari. De fet, ens hauríem de remuntar a més de 50 anys enrere, l'any 1967, quan John Lennon i Paul McCartney van gravar veus de suport en una de la cançó dels Rolling Stones, concretament el We Love You. De moment, el nou disc dels Stones no té data de sortida, però seria el primer que la banda de Mick Jagger publica en material nou des de l'any 2005. 8 i 12 minuts. L'economista Ramon Tamames, de 89 anys, serà el candidat a la moció de censura que vol presentar Vox contra Pedro Sánchez. Ho publiquen avui diversos mitjans de comunicació que afegeixen que Ramon Tamames ja ho hauria comunicat a la Real Acadèmia de Ciències Morales i Polítiques, de la qual n'és membre i que ho farà oficial durant el dia d'avui. Ramon Tamames va militar, recordem, al Partit Comunista d'Espanya durant la dictadura i va ser el govern municipal de Madrid durant l'alcaldia del socialista Enrique Tierno Galván. També va ser cofundador de Izquierda Unida, però després va fer un cop de volant ideològic i es va afiliar al Centro Democrático y Social de caire centrista conservador. Al desembre, Santiago Abascal, aquest desembre, va anunciar que Vox volia presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez i que buscaven un candidat independent amb experiència de govern i que es comprometés a convocar eleccions de forma immediata. Ja fa setmanes que l'ultradreta negocia amb Ramon Tamames i ara l'economista ha fet el pas definitiu. Tanmateix, de moment, Vox no ha confirmat que hagin arribat a cap acord i, de fet, Tamames i el partit estan allunyats en posicions com la immigració o la violència masclista. Sigui com sigui, una cosa és presentar una moció de censura i una altra, molt diferent, és guanyar-la. A hores d'ara, Vox ho té gairebé impossible si no hi ha sorpreses. Només el PP, que va votar que no a l'altra moció de censura de Vox, ha mostrat interès per abstenir-se, mentre que Ciutadans s'estaria debatent entre l'abstenció i el vot en contra. Amb els números a la mà, doncs, Vox perdrà la moció i, per tant, Ramon Tamames no serà president del govern d'Espanya. Sobre aquest tema, escoltem el comentari que hi posa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del món a RAC1, Pedro Ballín.
Decía hace muy pocos días Santiago Albarrico que el mal envejecimiento de muchas de las grandes figuras de la política y el pensamiento, todas ellas masculinas que están en la cabeza de todos, se debe a que les mueve la ilusión no solo de que no se van a morir, sino de que pueden haber alcanzado el momento culmen de su vida. Y añade, no cabe imaginar a Ramón Tamames aceptando una propuesta como la de Vox si no es porque no tiene de ninguna manera la sensación de que se está muriendo. El escritor Pablo Batalla era menos compasivo. ¿Qué cosa sórdida lo de Ramón Tamames? ¿Qué ir de sublime aristocracia platónica por la vida cuando lo que se encarna es la ibris del indecoro, la vanidad, la ansiedad por tocar el pelo del poder aunque sea 10 segundos hasta el último día de la vida? Siendo ambos más listos que uno, prefiero despejar el balón y contemplar lo estructural de estos premios Nobel, estos grandes filósofos tan afanados en el ridículo, como un éxito de la ciencia y una consecuencia de la baja natalidad y la inmigración escasa. En fin, un efecto de vivir en la región del mundo más próspera y con mayor esperanza de vida. Dos candidatos a la alcaldía de Barcelona tienen más de 80 años. Como les ocurrió a los británicos con los octogenarios votantes del Brexit, quizá la gerontocracia sea el premio y la maldición de nuestros éxitos combatiendo a la muerte.
Gràcies, Pedro. D'aquí a 3 quarts d'hora mal comptats, a les 9, arrenca una nova sessió de control al govern d'Espanya, al Congrés. Avui Pedro Sánchez té preguntes de Cuca Gamarra i dels dos portaveus bascos, els del PNB i Bildu. Ahir el president espanyol i Alberto Núñez Feijó ja van protagonitzar un cara a cara tens al Senat, sobretot per dues qüestions, la llei trans i la llei del només sí és sí, fins al punt que Núñez Feijó va deixar anar això.
Pregúntese, señorías, si este error es incluso peor que el de la ley del solo sí es sí. Porque aquí no solamente afecta a mujeres, afecta a adolescentes, afecta a menores. Lleva usted 2 leyes.
Termine ya,
la
señoría.
Ley del solo sí es sí y la ley trans por la que usted pasará a la historia. Por eso deje ya de molestar a la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás.
Muchas y gracias, Pedro Sánchez, señoría. Le va a responder al momento.
Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien, señor. Pues, nunca lo imaginé.
Feijóo va acusar el PSOE de comprar vots amb els xecs i els ajuts públics i Pedro Sánchez el va intentar retratar com el president que només volen els rics i els grans empresaris. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, retret directe de Feijóo, que compra vots amb els xecs per compensar la pujada de preus, amb les beques aprovades ahir al Consell de Ministres, o també amb l'increment del salari mínim.
¿Usted se cree que con la chequera se puede rescatar todo? ¿Usted se cree que va a comprar a la gente? ¿Usted se cree que va a comprar a la calle? Señor Sánchez, todo lo que usted está invirtiendo en becas lo está dejando a deber. Y usted es el presidente que va a dejar España con la mayor deuda pública de la historia de nuestro país.
Y Sánchez le respondía...
Nunca fallan. Cada vez que han tenido ocasión de poder posicionarse en beneficio de la mayoría o en beneficio de una minoría de privilegiados, han hecho lo de siempre. Beneficiar a la minoría elitista a la que ustedes siempre sirven.
Feijóo li va retreure que cessi càrrecs de Renfe per l'error dels trens i no ho faci per la llei del només sí és sí. El president espanyol va admetre errors, però res més.
Sobre els xecs, el govern d'Espanya ahir va fer oficial que ja hi ha 1 milió de famílies que han sol·licitat l'ajut de 200 euros per compensar l'augment de preus dels aliments. A tot això, per cert, el Mundo explica avui que les persones que ingressin entre 22 i 27 mil euros l'any i que demanin aquest xec hauran de tributar a Hisenda un 16%, és a dir, 200 euros. Dels 200 euros, perdó, l'agència tributària se'n quedarà 60. Quan es va anunciar el xec, el govern espanyol defensava que la gran majoria dels beneficiaris no haurien de tributar perquè estan exemptes de fer la declaració. Ara bé, hi ha qui supera el límit i que, per tant, està obligat a presentar-la. En aquest cas, si reben el xec de 200 euros, hauran de pagar-ne 60, un 16% a Hisenda, com dèiem. I qui també ha generat polèmica les últimes hores a Madrid és la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres. Ahir, abans de començar la compareixença a la sala de premsa, Nogueres va allunyar la bandera espanyola al faristol perquè no sortís a les imatges que es veuen per la tele. Només hi va deixar la bandera europea i alguns periodistes li van preguntar els motius.
¿Por qué ha separado la bandera de España?
Pues está con... muy cerca.
¿Y la europea?
Esta no está tan cerca. Y queda muy chula.
Y la España la mueve hacia allá.
Pero la hemos apartado un poquito. No, me representa mucho más esta bandera que esta.
El gest va provocar crítiques de Ciutadans i de Vox que van anunciar la presentació d'un escrit a la mesa per intentar evitar-ho. Vuit i 18 minuts, creix la tensió entre Rússia i Occident. Vladimir Putin va anunciar que suspèn l'acord de control de l'arsenal atòmic amb els Estats Units. Ho va dir davant de tots els diputats i senadors russos durant el discurs de l'Estat de la Nació que va fer ahir, just en la setmana que fa un any, de l'inici de la invasió d'Ucraïna. Corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo.
La decisió de Rússia d'abandonar el tractat per reduir l'arsenal nuclear és un pas més en l'escalada d'amenaces entre Rússia i Occident. En el discurs d'ahir, davant els parlamentaris de l'Assemblea Federal, Putin va tornar a parlar de les ànsies de l'OTAN d'eliminar Rússia com a potència internacional, narrativa que li serveix per justificar la invasió d'Ucraïna que va començar fa un any. En aquest sentit, va advertir que si les noves armes europees i americanes que tindrà aquí properament suposen una major amenaça per a Rússia, hauran d'actuar amb més fermesa.
Occident fa servir Ucraïna com a ariet contra Rússia, com a camp de proves. Tots ho sabem bé, però hi ha una cosa que hauria de ser clara per tothom. Com més sistemes occidentals de llarg abast arribin a Ucraïna, més ens veurem obligats a allunyar l'amenaça de les nostres fronteres.
Les paraules de Putin també van servir per anunciar més inversions en la indústria militar russa, un pressupost que en bona part servirà per crear tecnologia bèl·lica més sofisticada. Una decisió que deixa entreveure que la guerra no s'acaba i serà llarga.
Avui, de fet, això és portada a la gran majoria de diaris que destaquen també l'avaluació que Putin va fer sobre l'estat de la guerra. Diu Putin que Occident és qui va començar la batalla i està convençut que el seu país guanyarà.
Occident no amaga que el seu objectiu és infligir una derrota estratègica a Rússia. Acabar amb nosaltres una vegada per totes. Volen transformar un conflicte local en un enfrontament global i reaccionarem en conseqüència perquè estem parlant de l'existència del nostre país. Però també han de ser conscients que és impossible vèncer Rússia al camp de batalla.
Hores després, des de Polònia, el president dels Estats Units replicava que Ucraïna no serà una victòria del Kremlin i assegurava que no té cap intenció d'atacar Rússia.
Els Estats Units i les nacions d'Europa no busquen controlar o destruir Rússia. Occident no planeja atacar Rússia, com diu Putin. Un dictador mai podrà acabar amb l'amor de la gent per la llibertat. La brutalitat no estarà mai en el món dels lliures. Ucraïna mai serà una victòria per Rússia.
Unes paraules, les de Putin, que escoltàvem fa uns moments, que no han agradat gens a Europa. Qui també ha posat el crit al cel és l'OTAN, l'Aliança Atlàntica. Creu que l'anunci del Kremlin d'abandonar el tractat de desarmament nuclear posa en perill el món sencer i que, a més, demostra que el president rus no vol la pau i que podria estar preparant més ofensives. Per això fa una crida a donar més suport i enviar armes a Ucraïna. Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
Cares llargues ahir a l'OTAN i sensació un any després de la invasió russa a Ucraïna d'estar vivint el dia de la marmota amb Vladimir Putin. Lluny de buscar la pau, l'anunci d'abandonar el tractat de desarmament nuclear no va fer gens de gràcia a l'Aliança, que demanen a Rússia que ho reconsideri. Creuen que és una mostra més que el Kremlin s'està saltant totes les normes del joc i l'acusa directament de fer saltar pels aires tot l'ordre de seguretat mundial que va sortir del final de la Guerra Freda. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, afirmava que un món amb possibilitats d'armament nuclear sense cap control és un món menys segur.
Més armes nuclears i menys control fan un món més perillós. Per això havíem treballat tant en acords que suposessin un control per Rússia. I és per aquest motiu pel qual demano que Rússia consideri aquesta decisió.
Stoltenberg assegura que Rússia és l'agressor i Ucraïna la víctima que té dret a defensar-se. Ahir, enèsima crida que els aliats accelerin l'entrega de munició a Kiev, mentre l'OTAN ja ha establert contactes amb la indústria de l'armament per aconseguir una producció d'armes i munició a gran escala.
I mentre Vladimir Putin pronunciava ahir el seu discurs sobre el terreny, un nou bombardeig va matar 6 persones a Kherson, una de les ciutats reconquerides. De fet, a Ucraïna tenen coll avall que Rússia pot llançar una ofensiva aquesta mateixa setmana. Per això el front es rearma i caben trinxeres i altres sistemes de defensa. I a les grans ciutats han anunciat que des d'avui fins demà passat no hi haurà classes presencials a les escoles i instituts per por de possibles bombardejos. Corresponsal de RAC1 a Kiev, Helena Pelicano.
Demà i demà passat, les mirades d'Ucraïna apuntaran al cel. El govern de Zelensky ha avisat a la població de possibles atacs aeris a tot el territori. L'exèrcit ha posat en màxima alerta els seus sistemes antimíssils i demana a la població calma i precaució. A més, durant aquests dos dies, els nens faran classes des de casa. El Ministeri d'Educació d'Ucraïna recorda que més de 3.000 centres han patit atacs directes i que 461 nens han mort durant el conflicte. Mentrestant, a Txernòbil, a la frontera amb Bielorússia, se succeeixen trinxeres i camps de mines. Cada pocs quilòmetres, un punt de control amb militars ucraïnesos talla el trànsit. Així fins a arribar a Kiev. Aquesta va ser la ruta utilitzada fa un any per les tropes russes en el seu intent d'assetjar la capital. Molts dels pobles i ciutats de la regió van ser arrasades per l'artilleria russa. Ara les màquines treballen per restablir els ponts dinamitats. Diuen que estan molt més preparats que fa un any per resistir qualsevol embat rus.
Per cert, que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, visitarà Espanya a l'octubre, serà en el marc d'una cimera de la Comunitat Política Europea que es farà a Granada. A banda dels 27 caps d'estat de la Unió Europea i del president ucraïnès, també han rebut invitació, per exemple, el primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, i el president turc, Recep Tayyip Erdogan. 8:24 minuts, Laura Borràs s'enfronta avui a un altre testimoni que li podria ser incòmode, veurem. Ha de declarar un treballador de la Institució de les Lletres que va portar a la policia uns àudios de WhatsApp que Laura Borràs li hauria enviat quan va esclatar el cas, que els va publicar, recordeu, el diari Opunes.
Que m'enviï, sisplau, al meu correu tots els contractes que tinguem a nom del Isaías. És molt important i és molt urgent. M'hauria de tenir a primera hora quan s'arribi.
Aquest treballador, per cert, també era inicialment investigat, però després de portar els àudios va passar a ser testimoni. En espera que declari, ahir la defensa de Laura Borràs va tenir un dia complicat. Diversos testimonis van confirmar que s'havien fet servir les seves dades per presentar pressupostos falsos que donessin aparença de normalitat als concursos públics. Va estar pendent en Benet Iñigo.
Per simular que tot es feia correctament, cadascun dels contractes que va guanyar l'amic de Borràs anava acompanyat de dos pressupostos destinats a perdre. Els feien, segons l'acusació, els mateixos implicats i alguns utilitzant noms de persones que no en sabien res. Un era el cunyat d'Herrero, un altre un company de recerca de Borràs que va dir al judici literalment que al·lucinava.
Què ens pot dir d'aquest pressupost?
Que em torna a sorprendre una vegada més aquest pressupost, perquè no l'he presentat mai, aquest pressupost. És que, a més, disseny de postals. Jo no soc dissenyador.
Aquí continuen estant les seves dades, per això, no?
Sí.
Això sí, diversos testimonis van confirmar que amb la contractació d'Herrero, les pàgines web i aplicacions de l'entitat van fer un salt endavant.
Va tornar a ser una sessió d'allò més tensa entre la defensa de Laura Borràs i els jutges del Tribunal Superior de Justícia. De fet, l'advocada va esclatar després de diverses interrupcions durant un dels interrogatoris, Benet.
Sí, l'advocada de Borràs, Isabel Elbal, feia preguntes per subratllar que Isaías Herrero tenia un perfil únic i per això era la persona que s'havia de contractar. Però el president del TSJ, Jesús María Barrientos, la ratllava i al final va esclatar.
¿Alguna pregunta relacionada?
Ya no, señoría, había cuenta.
¿Interés real en descubrir la verdad de lo sucedido?
Claro, y esta parte también tiene interés real en poder acreditar un hecho.
Pues centralice el interrogatorio.
No se puede así.
L'altre advocat, Gonzalo Boye, ho va aprofitar per aixecar el dit.
Su falta de imparcialidad se está reflejando en el cercenamiento del derecho de defensa.
I el Val ho va reblar.
No puedo hacer las preguntas que usted quiere que haga. Tendré que hacer las preguntas que sean interesantes para la defensa de mi cliente, no las que usted me diga que tengo que hacer, señoría.
Ambient escalfat i encara queden com a mínim 4 sessions de judici.
4 minuts i 8:45 del matí. L'anàlisi genètica confirma la identitat de les restes del sindicalista antifranquista Cipriano Martos en una fossa del cementiri de Reus. És la 20a persona exhumada que s'ha identificat a Catalunya des que es va crear el programa d'identificació genètica l'any 2016. La Guàrdia Civil va detenir Cipriano Martos l'agost del 1973 després que fes una acció de propaganda política a Igualada i el van portar a la caserna de Reus acusat de propaganda il·legal i de pertànyer al Front Revolucionari Antifeixista i Patriota, el FRAP. El van interrogar i torturar amb un líquid corrosiu conegut com el líquid de la veritat i va acabar morint per una hemorràgia interna. Vaja, assassinat. Ara quatre dècades després, les seves restes s'entregaran a la seva família. A Catalunya hi ha gairebé 900 fosses de la Guerra Civil i es calcula que hi ha 14.000 persones enterrades. El sospitós principal, per cert, canviant de tema, el sospitós habitual principal del crim d'Helena Jubany, Santi La Iglesia, torna a estar imputat i haurà d'entregar una mostra d'ADN. El jutge que investiga l'assassinat de la jove l'any 2001 creu que les analítiques encarregades l'any passat poden ser la clau del cas. Per això diu que està del tot justificat mirar si coincideixen amb l'home que des de bon començament havia causat més recel als investigadors, Benet.
Fins ahir el cas seguia obert amb un investigat, Xavier Jiménez, membre de la Unió Excursionista de Sabadell, que algunes proves relacionen amb els anònims que va rebre Helena Jubany. Però les restes genètiques que amb les tècniques actuals s'han tornat a analitzar no coincideixen amb ell. Per això el jutge mira enrere i recorda que d'indicis contra la Iglesia ja n'hi havia i val la pena ara comprovar si les mostres casen.
La comparación con el material genético de Santiago la Iglesia podría permitir, en función del resultado de la prueba, hacer avanzar la investigación de forma decisiva.
El jutge ja va intentar reobrir el cas per a la Iglesia, però l'Audiència de Barcelona ho va frenar dient que no hi havia proves noves. Per això el jutge ara s'esforça en justificar la importància de l'ADN i també recorda que d'indicis ja n'hi havia.
Pese a que los indicios que vincularían a Santiago la Iglesia se consideraron insuficientes y esta decisión debe respetarse y es inamovible, no puede desconocerse que existían.
Així doncs, ara hi ha oficialment dos investigats per aquell crim en una investigació que, recordem, va estar a punt de tancar-se en fals i que es va reobrir just el dia abans de prescriure.
I els Mossos han detingut a Terrassa el pare de les dues germanes assassinades al Pakistan per haver rebut un matrimoni forçós amb els seus cosins. L'assassinat el van cometre els familiars de les noies al maig de l'any passat. El País explica que ara la justícia vol investigar si el pare de 53 anys va participar en el complot per dur les dues noies al Pakistan i, per tant, s'hi va estar implicat en el doble crim. Les noies tenien 24 i 21 anys, eren veïnes de Terrassa. La família les va fer en el Pakistan, el seu país d'origen, fent-los creure que havien d'assistir a una celebració familiar i també que la seva mare estava malalta. Allà les van obligar a tornar amb els seus marits a Espanya, amb qui s'havien casat anys abans en matrimonis de conveniència organitzats per la família. Elles s'hi van negar i els familiars les van assassinar mentre la mare era a l'habitació del costat sentint com les mataven i sense poder fer res. La mare va tornar uns dies després a Barcelona, després d'una operació de rescat de la policia del Pakistan, i va assenyalar directament el seu fill com a responsable del pla. La investigació judicial vol aclarir ara si el pare també va ajudar a dissenyar el pla i si sabia que les noies acabarien assassinades. La defensa de l'exfutbolista del Barça, Dani Alves, insisteix que és innocent i que no hi ha risc de fugida. Això després que l'Audiència de Barcelona hagi decidit mantenir-lo en presó provisional. Una decisió que l'advocat del futbolista, en Cristóbal Martell, qualifica d'asimètrica. En un comunicat, lamenta que els jutges donin per bones les afirmacions de l'atestat policial i, en canvi, deixin per judici oral els elements que porten ells a la causa. De fet, a la resolució, l'Audiència de Barcelona desmunta els arguments de la defensa per poder-lo deixar en llibertat. Assegura que ara, que coneix tots els indicis de què se l'acusa, Dani Alves encara tindria més motius que abans per fugir del país.
El conocimiento que ahora tiene el señor Alves de los indicios existentes contra él aumentan exponencialmente el riesgo de fuga inicial. Su inicial colaboración no neutraliza el riesgo de huir. Su llegada a Barcelona y su presentación ante los Mossos de Escuadra no excluye en este momento ese riesgo.
Segons els jutges, ni estar empadronat a Esplugues de Llobregat, com està Dani Alves, ni portar una pulsera telemàtica, com va oferir Cristóbal Martell, redueixen el risc de fugida. Dani Alves podria continuar a Brians 2 fins que comenci el judici. Segons l'Audiència, la instrucció ja està gairebé enllestida. Laia Colomer.
Tot i que l'Audiència de Barcelona no està d'acord amb l'advocada de la víctima, que deixar Dani Alves en llibertat atemptaria contra la integritat de la noia, sí que comparteix, i també amb la Fiscalia, que hi ha un risc alt de fugida, primer perquè té molts diners i s'enfronta a un delicte penat amb entre 4 i 12 anys de presó, però també perquè, malgrat estar empadronat a Esplugues de Llobregat, els jutges asseguren que només hi ve de vacances i que té tota la família al Brasil. A més, creuen que fins i tot amb una pulsera telemàtica, Alves podria fugir del país perquè la funció de l'aparell és protegir la víctima i no geolocalitzar l'acusat. Per tot això, el tribunal creu que podria marxar de l'estat espanyol d'un dia per l'altre.
Compartimos con las acusaciones que concurre un elevado riesgo de fuga por la elevada pena que puede serle impuesta, los severos indicios de criminalidad contra el mismo y la capacidad económica abultada que le permitirían, como hemos dicho, abandonar España en cualquier momento.
A la resolució, l'Audiència de Barcelona també assegura que hi ha molts indicis contra Alves i que no és cosa seva analitzar les imatges de les càmeres de seguretat de Sutton que demanava la defensa. Això ho deixa pel jutjat d'instrucció, que és l'encarregat d'investigar el cas.
8:32, l'exconcursant de Gran Hermano, Faina Betancourt, admet que té por que la seva exparella, el també exconcursant d'aquest reality, Carlos Navarro, el que es coneix com a Lloies, pugui fer-li mal o fins i tot matar-la. Faina Betancourt, que va ser víctima de maltractaments durant 16 anys, ho va explicar ahir en una entrevista a 4 al Chester del Risto Mejide. Carlos Navarro el van condemnar fa 3 mesos, però no ha entrat a la presó perquè es va escapar i ara mateix està en crida i cerca, tot i que el Mundo el va localitzar i entrevistar. La incertesa de no saber un pare, el seu maltractador, és el que més ansietat li genera amb ella.
Ha amenazado tantas veces con matarme que se lo impide. Yo nunca estaré segura mientras este hombre esté en la calle. Es que en mi casa se sufre, mis hijos, mi pareja, mis padres, o sea, quiero decir... Es como, no acabamos nunca con esto, por favor, y merecemos descanso y a estas alturas. Es que son muchos años.
Betancourt, de fet, va admetre entre llàgrimes que durant molts anys va tenir por que Carlos Navarro la matés i diu que és una sensació que continua tenint actualment.
Cuando veo el telediario y yo estaba allí, yo estaba convencida de que yo iba a acabar así.
Y lo peor, ¿sabes qué, Risto? Que todavía hay algo dentro de mí, en alguna parte de mí, que dice, puedo acabar así. Eso es lo peor.
A l'entrevista també va explicar com van començar les agressions per part de Carlos Navarro. Segura que al principi eren conductes més lleus que es van anar agreujant.
Las agresiones más brutales fueron hacia el final de la relación. Al principio empezó con toques. El apretón de dedos, los pisotones con su talón en mi empeine. ¡Pum! Me daba así en la punta del empeine. ¿No? Eran como pequeños toques de atención.
Mare meva. I a banda del dolor físic, Carlos Navarro també girava la situació psicològica per fer-li creure que la culpa de tot el que passava era només d'ella.
Yo recuerdo verme llorar en la ducha sentada, temblando, y él venir, agacharse y decirme, joder, y yo decirle, me has pegado, me has agredido, es que te das cuenta que me... Y él me mira y me dice, jo, ya lo sé, pero es que eres tú la que me tocas los cojones.
Ai, per tot plegat, Faina Betancourt va aprofitar també per demanar a les administracions que centren les polítiques a protegir les dones que es troben en una situació similar a la seva. Escoltem el comentari que posa la crítica de televisió de Mundo Deportivo i el diari Ara i col·laboradora del món a RAC1, Mònica Planes.
Malauradament, a la televisió costa trobar el testimoni de dones supervivents de la violència masclista. Les que hi surten, gairebé cada dia, són les víctimes mortals a qui assignem una xifra. La mateixa Faina explicava en el programa la por i el desànim que li provocaven aquestes notícies quan encara vivia amb el seu maltractador. El Chester d'ahir explicava la història de la Faina i el seu procés per ajudar altres dones, però també la història del Carlos El Yoyas, que la televisió va convertir en heroi, showman i poeta mentre maltractava la seva dona. Perquè la televisió, massa sovint, ha normalitzat l'agressivitat dels homes com a sinònim de poder, masculinitat i espectacle, i aquest missatge ha fet mal. Faina Betancourt ha parlat, però no és lliure encara perquè el Yoyas és un fugitiu de la justícia i apareixent a la televisió ha assumit un risc. Diu que té por quan veu la notícia a la televisió d'una dona assassinada perquè encara pensa que un dia pot ser ella. I el pitjor de tot és que viu en un sistema que, tot i haver condemnat el seu maltractador, no li pot garantir que no ho sigui.
Encara sobre violència masclista, la justícia investigarà el jutjat de Lanzarote a les Illes Canàries que va deixar en llibertat el sospitós d'assassinar i esquartarà la seva dona. El presumpte assassí feia 4 anys que estava en presó preventiva i la jutgessa que portava el cas el va alliberar perquè havia complert el temps màxim que algú pot estar entre reixes esperant un judici. Ara ve El País a explicar que l'òrgan de govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, vol saber per quins motius la magistrada no ha anat més per feina a l'hora de seure al banc dels acusats el principal sospitós del crim i evitar així que quedés en llibertat en espera de judici. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de la família de la víctima que considera que el jutjat d'instrucció número 1 de Recife, a Lanzarote, va fer el joc a l'advocat del sospitós i va dilatar innecessàriament el procediment. Per això, diuen, 4 anys després encara no hi ha ni tan sols data pel judici. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una nena de 12 anys a Sallent, al Bages, després de caure del balcó de casa, un tercer pis. La seva germana bessona també va caure i està ferida greu. La policia descarta que hi hagi indicis de criminalitat, però investiga si la caiguda ha estat accidental o si les dues nenes es van llançar del balcó voluntàriament. Va passar ahir al voltant de les 4 de la tarda, quan els serveis d'emergències mèdiques hi van arribar, una de les menors ja havia mort i l'altra la van portar ferida greu al Parc Taulí de Sabadell, on continua ingressada. L'Ajuntament de Sallent ha traslladat el condol a la família, ha suspès tots els actes i ha decretat de 3 dies de dol oficial al municipi. 8:37, la varola del mico és molt més greu i mortal del que es creia fins ara per les persones infectades de VIH en estadis avançats. Ho han descobert investigadors de la Fundació de la Lluita contra les Infeccions, l'Hospital Germans Trias i Pujol i també la Universitat Queen Mary de Londres. Calculen que en aquest col·lectiu de malalts amb VIH i avançat i immunosupressió, la mortalitat per la varola del mico és del 15%. Per això demanen que l'Organització Mundial de la Salut l'afegeixi a la llista d'infeccions molt greus per a aquestes persones, amb aquest quadre clínic. Els investigadors també aconsellen que les persones infectades de la varola del mico es facin la prova del VIH per descartar aquesta forma més greu de la malaltia. En persones amb VIH avançat i immunosupressió, la infecció provoca lesions a la pell necrosants, grosses i generalitzades, lesions pulmonars i en un 15% dels casos la mort. La investigació s'ha publicat les últimes hores a la revista científica The Lancet. Entre un 40 i un 50% de les persones que han estat infectat de verola del mico l'últim any també tenen VIH. La gran majoria prenen antirretrovirals i mantenen el virus indetectable. Atenció a aquesta altra notícia, també. La Generalitat ha declarat l'emergència cinegètica als massissos de les Gavarres i Rocacorba, entre el Gironès i l'Empordà, per l'elevadíssima població de senglars que hi ha. Això vol dir que facilitarà els tràmits perquè els caçadors intensifiquin la feina i els pròxims mesos es puguin capturar, atenció, uns 7.000 senglars, sobretot joves i femelles, per reduir un 70% la població. Informa Bàrbara Julve.
En les gairebé 88.000 hectàrees de les Gavarres i Roca Corba hi campen 16 senglars per quilòmetre quadrat. La Generalitat vol arribar a una densitat mitjana d'entre 4 i 5. Els caçadors, fins al maig, ho tindran més fàcil per fer tràmits administratius. Si no s'ha aconseguit el llindar de captures, la Generalitat actuarà subsidiàriament. Ho explica Anna Salitges, directora general d'Ecosistemes Forestals.
Tenim diferents equips de camp que ens poden donar suport. També comptem amb el cos de guardes de les reserves nacionals de caça i també fora del departament amb el suport del cos dels agents rurals.
La superpoblació de senglars provoca danys a l'agricultura. La Generalitat ja hi està actuant amb tanques cinegètiques, proteccions als arbres i pastors elèctrics.
Per cert, els agents rurals han confirmat que han detectat un llop al Moianès. És un mascle que podria fer un parell d'anys que és a la zona. Els experts creuen que el llop podria estar tornant tímidament a Catalunya, d'on fa més de 150 anys que va marxar, ja que se n'han detectat 4 exemplars solitaris que s'han establert a diferents punts del territori. I el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat promou un parc eòlic marí experimental davant les costes de Roses. L'objectiu d'aquesta iniciativa és doble: d'una banda, construir una plataforma que serveixi per afavorir l'avanç de l'energia eòlica al mar, i d'una altra, comprovar que aquesta energia no impacti sobre els ecosistemes marins. De fet, les propostes que hi havia fins ara sobre la taula xocaven frontalment amb opinions que alertaven dels efectes d'aquestes infraestructures. La plataforma experimental s'ubicarà davant de Roses i de l'Escala, a entre 16 i 24 quilòmetres de la costa. L'Ajuntament de Barcelona vol que el lliurament a domicili de les compres per internet passi a recollir-se en gran part en punts habilitats. Ha pactat amb el sector un pla per tal que el 2030 el 40% del comerç electrònic s'entregui en armaris, botigues o altres llocs preparats per rebre paquets. Avui només es fan així un 10% de totes les entregues. La intenció és tenir un pla de repartiment més eficient i menys molest pel veïnat. En aquest pla, que han tancat l'Ajuntament i sectors, també hi ha la idea de fomentar que els repartidors vagin en bicicleta. Avui només n'hi ha 80 de registrades a Barcelona. L'objectiu és que en els pròxims anys n'hi hagi 800. 8:41 minuts, el Col·legi d'Advocats de Mataró i els nou jutges d'instrucció de la ciutat han arribat a un acord per agilitzar els desnonaments de pisos ocupats. Llegim avui al Viure de la Vanguardia que ara faran un protocol per intentar desallotjar els ocupes en un termini màxim de 8 dies. L'objectiu és que el jutge que hi hagi de guàrdia assumeixi immediatament un cas d'ocupació i pugui fixar data per un judici ràpid per decidir si cal desnonar els ocupes o no. Els impulsors d'aquesta proposta aclareixen que en aquest tipus de visites el jutge també pot instar les parts a pactar un lloguer social si detecta que els ocupants són persones vulnerables. Últim 42 minuts, d'aquí uns moments parlem d'altres temes, entre els quals la visita a Berlín de Steven Spielberg, on hi ha estat present RAC1, una nova sèrie per Kiefer Sutherland, una obra de teatre magnífica que s'estrena avui a Barcelona, i el matrimoni permanent entre el Real Madrid i Europa.
Atenció a tota la ciutadania. Així sonaran al teu mòbil les noves alertes de protecció civil en cas d'emergència greu. En cas d'incendi, inundacions, accident químic o qualsevol altra situació greu, rebràs un missatge al mòbil amb instruccions per protegir-te. Comprova si tens activada la recepció d'alertes al teu mòbil i, si no, consulta com fer-ho a interior.gencat.cat. En cas d'emergència greu, alerta al mòbil. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Hola, sóc el teu jo del futur. I mira el que tinc.
Quin cotxe!
Doncs he aconseguit gràcies a tu.
Hi ha decisions de les quals no et penediràs mai. Aconsegueix ara el teu Opel Corsa o Opel Crossland amb un finançament increïble, lliurament immediat i 4 anys de garantia. El teu jo del futur t'ho agrairà. Troba l'Opel Ponès.
Descobreix una experiència única a les botigues Porcelanosa. Productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. El futur és ara i és Porcelanosa. I del 3 al 18 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa, 50 anys construint històries.
Som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 20 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
En 4 mesos ja serem al juny. I tu, si ho desitges, estaràs estrenant barbacoa al jardí de la teva nova casa. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
A l'hivern també prenc Actimel cada dia per ajudar el meu sistema immunitari. I és clar, en dono a la meva filla perquè pugui donar-ho tot en allò que més li agrada.
Amb vitamina D, B9, ferro i zinc, Actimel. Cap altra ajuda més al teu sistema immunitari. I ara descobreix les 24 ampolles de Pokémon.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Sisplau, sisplau. Abans de començar la junta de veïns, us volia dir una cosa. Per mi és com si tots, tots fóssiu fills meus. Apa, ja ho he dit.
De pare només n'hi ha un. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti algun més. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hi ha moments a la vida en què només viatges amb la guitarra i d'altres en què t'endús un xumet, o dos, o tres. La teva vida és flexible i ara la teva manera de tenir un Seat també. Amb Seat Flex, tria el teu Seat sense pagar entrada, pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
L'enciam de la Burger ja compta com menjar verdura. Compleix també el propòsit d'estalviar amb Verti i contracta l'assegurança de la teva llar des de 78 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Són 3:15. Recordeu que a les 9 del matí avui hem canviat les tertúlies. Ramon Besa, Anna Gómez, Santi Nolla, Orfeo Suárez, Roger Saperes, per parlar del cas Enríquez Negreira, que està passant al Barça, i després farem la tertúlia convencional, Xavier Melero, Anna Gómez, Francesc Marc Álvaro, Xavi Domènech, Ramon Rovira, on parlarem dels altres temes, Ramon Tamames, i evidentment també el judici que s'està fent de Laura Borràs. Per facilitar la vida, i continuem, la gestió de metges i serveis socials de les persones que necessiten el seu dia a dia, el govern posa en marxa la gestió integrada, dit d'una altra manera. Un gestor coordinarà tots els professionals que visiten una mateixa persona. De moment comença en 7 punts de Catalunya. Sílvia Solanes.
El govern parla de nou model i d'aprenentatge post-Covid. En aquesta primera fase es posa el focus en els casos de la gent gran i els menors amb aquestes necessitats. El conseller de Salut, Manel Balcells, posa un cas pràctic d'una dona de 70 anys que viu sola i que al llarg de l'any la visiten una trentena de professionals entre metges i serveis socials.
Hi haurà una persona gestora de cas, que li organitzarà si ha d'anar a visita o no, si ha d'anar-hi una terapeuta ocupacional o ha d'anar-hi l'assistència domiciliària, els recursos al voltant d'aquesta persona siguin molt més eficients, ella tingui molt més confort.
I va afegir que ara s'ha pogut concretar per la bona sintonia amb drets socials. Així en parlava justament el conseller Carles Campuzano.
Probablement és un dels acords del govern més rellevants que prendrem en aquesta legislatura. Es tracta d'un procés de modernització del nostre estat del benestar.
Arrenquen punts on ja hi ha una experiència integrada. Aquests són Amposta, el Prat de Llobregat, Barcelona, Manresa, Osona, Garrotxa, Ripollès i el Gironès.
Atenció a aquesta notícia, perquè el Tribunal Suprem diu que indemnitzar amb menys diners les persones que són més grans de 60 anys per un acomiadament és raonable. L'argument que dona el tribunal és que està més a prop de la jubilació i que, per tant, no han de cobrar com els altres perquè ja tindran la protecció de la Seguretat Social. La justícia, per tant, li dona la raó a una empresa de Castella-La Manxa que va arribar a un acord amb els sindicats per fer un acomiadament col·lectiu en què es va pagar a tots els treballadors la indemnització corresponent a un acomiadament improcedent més una quantitat addicional que oscil·lava entre els 6.500 i els 14.500 en funció dels salaris. Els que cobraven més de 100.000 euros anuals no tenien aquest extra. L'acord recollia la mateixa estructura per a les persones de més de 60 anys, tot i que les quantitats eren inferiors. Un pacte que no va veure amb bons ulls una treballadora de 60 anys, que és qui ha portat el cas a la justícia dient que ha patit discriminació per motius d'edat. Ara la sentència del Tribunal Suprem li diu que el pacte entre l'empresa i els sindicats està justificat. 8:48, el Mobile World Congress dispara el preu dels hotels a Barcelona per la setmana que ve. El preu mitjà per nit és d'uns, atenció, 300 euros, quan en altres setmanes dormir a la capital catalana val entorn de menys de la meitat, 130, segons l'agència Booking. El Mobile provoca un pic de demanda. Només l'agència oficial del Mobile ja reserva més de 18.000 habitacions només pels congressistes. Montse Martí.
Les reserves són de mitjana per dormir 4 nits a la ciutat. De diumenge a dijous, el CEO de Cercotel, José Rodríguez, explica a RAC1 que els 10 hotels que la cadena té a Barcelona i l'àrea metropolitana ratllaran la plena ocupació i fins i tot l'efecte mobile ja es nota en ciutats més allunyades, com Sabadell i Sitges.
La ciutat de Barcelona, al 100%, el que és Baix Llobregat i la zona més propera del Vallès, estarem en el 95%, i la segona corona de Barcelona, el que és pràcticament Garraf, i el Vallès una miqueta més allunyat, estarem al 75%.
Els que també fan números són bars, restaurants i locals d'oci nocturn. La patronal FECASARP calcula que cada visitant es gastarà de mitjana uns 300 euros al dia en restauració i locals d'oci. El seu president, Joaquim Boades, explica que sobretot tenen reserves per sopars de negoci.
Tota la sala llogada com es feia doncs abans, això no s'està donant encara. Molts esdeveniments corporatius de les empreses es fan alguns hotels, però són més de tarda, i després la gent fa la seva, no? Tenim molt constatat és que hi ha molts de sopars d'empresa.
El sector de l'oci nocturn preveu facturar uns 96 milions d'euros durant el Congrés.
Investigadors i professors associats posen el crit al cel amb la nova llei d'universitats que ha de començar a caminar les pròximes setmanes. Asseguren que la llei impulsada pel Ministeri cronifica la precarietat i que no resol problemes troncals com els dels professors associats. La llei preveu que passin a tenir contracte indefinit. Ara bé, hauran de superar un concurs d'oposició i això els pot fer perdre la plaça. Maria Costa.
A Catalunya hi ha 10.000 professors associats dels 25.000 que hi ha a tot l'estat espanyol. La nova llei contempla estabilitzar la seva situació, però lamenten que no es faci de manera interna. Asseguren que la normativa no preveu cap pressupost per regularitzar-los, ni tampoc esperen que faci millorar els seus sous, que ara mateix és de 600 euros. En parla Roser Rodríguez de la plataforma Transformem la UB.
És evident que has de passar, és una administració pública, has de passar per concurs, però hi ha d'haver un procés, hi ha d'haver un acompanyament, com una espècie de promoció interna, alguna manera de funcionar que reconegui, és a dir, que reconegui aquest mal funcionament, antiguitat, hores de docència, no sé, i no resol, és a dir, al final, si les necessitats del departament canvien, aquest ser indefinit no et garanteix que no et puguin deixar de contractar.
Els sindicats van convocar ahir aturades parcials a la UB i a la UPC, els professors associats, i fan vaga 3 cops a la setmana.
Un altre dels problemes que ha d'arreglar la nova llei és la homologació de títols d'estudiants. Ara mateix el Ministeri d'Universitats en té, atenció, uns 40.000 sobre la taula que estan encallats per la burocràcia. Precisament ahir ho denunciaven dues persones al contenidor del Món a RAC1, una per un títol universitari i una altra per una de l'ESO. El primer cas és el de la Maria, que va estudiar el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a la Universitat de Perpinyà. El 2020 va començar els tràmits per homologar el títol a la subdelegació del govern espanyol a Girona, però encara no en sap res, tot i que ja podria exercir de mestre, no pot treballar fins que tanqui aquest tràmit burocràtic.
Ara que he acabat el màster, que ja podria no entrar en un centre educatiu, em trobo vetada amb els centres privats concertats i públics. Val? Llavors només sí que podria entrar en un centre privat.
Els problemes per homologar títols també arriben al Departament d'Ensenyament. Un altre cas que va rebre el Món a RAC1 és el d'una noia que va cursar l'educació secundària a Alemanya i que ara estudia batxillerat a Canet de Mar. No ha aconseguit que li homologuin perquè va suspendre una assignatura química i ara podria haver de desmatricular-se de batxillerat i tornar a fer quart d'ESO. 8 minuts i les 9, el programa Zona Franca torna a TV3 dilluns que ve amb Danae Boronat al capdavant. Finalment, el Late Night es tornarà a emetre un mes després que s'aturés de manera abrupta i amb canvis. Joel Díaz va plegar en desacord amb l'acomiadament del Manel Vidal, que va vincular els votants del PSC amb un mem històric amb una esvàstica en un gag. Fins ara, Danae Boronat feia periodisme esportiu, presentava el programa 11 d'Esport 3 el divendres i narrava els partits de futbol femení per TV3 i Catalunya Ràdio. Curiosament, Danae Boronat va ser una de les últimes convidades del Zona Franca. Joel Díaz ha defensat Boronat com a relleu i ha titllat de miserables els que l'han criticat per la xarxa. Segons TV3, la seva incorporació aportarà mirada feminista i transgressora al programa. Steven Spielberg reafirma el seu amor pel cinema durant l'entrega de l'Os d'Or honorífic del Festival de Cinema de Berlín.
Ningú que s'hagi quedat orfe pot fugir del record del temps passat. Bona part de la meva ocupada vida l'he passat en un tren d'alta velocitat, però el canvi i la pèrdua s'acumulen cada vegada més fins que te n'adones que la teva vida resideix a la memòria.
El director Steven Spielberg li va donar ahir el reconeixement a tota la seva trajectòria en un acte emotiu des del cor de la capital alemanya. El públic va rebre Steven Spielberg amb una ovació de més de 5 minuts que el director va contestar amb un tímid somriure. Acompanyat de la seva dona, Kate Capshaw, Spielberg va fer gala d'una naturalitat poc pròpia de Hollywood i va agrair el premi recordant la seva mare, que va morir tot just fa 6 anys. En té més detalls l'enviada especial de RAC1 a la Berlinale, Maria Cusó.
Steven Spielberg confessa que encara té ànima de nen. És precisament aquest esperit el que fa que encara ara, 45 anys després de dirigir la seva primera pel·lícula, encara li brillin els ulls quan parla de fer pel·lícules. El director va donar-hi una classe magistral de cinema des d'un dels festivals més antics del món. Va explicar, per exemple, que Tauro ha estat la pel·lícula més difícil de rodar que ha fet, o que fins ara la llista de Schindler era la que més l'emocionava, però que li ha passat per davant Los Fabelman, el retrat de la seva pròpia família. També va dir que va fer ET gràcies a Truffaut, que li va aconsellar que treballés amb nens, i va confessar que el secret de l'èxit és un bon guió.
El consell que sempre dono té a veure no tant en com rodar plans interessants, sinó en com reconèixer històries interessants. Sempre he dit, excel·lent en el paper, excel·lent a l'escenari, perquè són les històries les que fan que el públic et presti atenció, no els plans.
Spielberg també es va mostrar preocupat perquè no té cap pel·lícula nova en ment, però ha promès que quan passin els Oscars tornarà a la feina, i va recordar que està treballant en una sèrie sobre Napoleó escrita per Kubrick per la plataforma HBO Max.
Per cert, que aquesta nit es presenta a la Berlinale la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas, d'Estíbaliz Urresola, que opta a l'Os d'Or, una història sobre la recerca d'identitat que s'espera amb molta atenció al festival. Per cert, la nova sèrie d'acció de Kiefer Sutherland, Rabbit Hole, ja té tràiler.
The enemy is everywhere, but he can't be seen. So what's it gonna be? Are you gonna be all heroic and difficult? Or you're going to be sensible and help us.
El protagonista de 24 o sucesor designado torna amb una sèrie en què interpreta un espia a qui li encolomen un assassinat. L'actor també és el productor d'aquesta sèrie, que tindrà una primera temporada de 8 capítols que aquí es podrà veure en aquesta nova plataforma Sky Showtime, que es posa en marxa dimarts que ve. Rabbit Hole s'estrenarà el pròxim dia 26 de març. El tricicle ha guanyat el Premi Max d'Honor de la Fundació SGAE, que reconeix l'àmbit de les arts escèniques a Espanya. La Societat General d'Autors i Editors ha otorgat el guardó a la companyia teatral per haver creat un llenguatge escènic i per la seva genialitat en l'art del mim. Els tres membres del tricicle, Joan Gràcia, Carles Sanz i Paco Mir, reconeixen que aquest reconeixement els fa molta il·lusió.
Hombre, de alguna manera estamos contentos porque después de 43 años de cotizar en SGAE, pues nos dan este premio que creo además, creo sinceramente que es... nos lo merecemos.
Bueno, son muchos años de llenar teatros, de tener un público que nos sigue mucho. Entiendes que de alguna manera o de otra el Max tiene que caer algún día, ¿no? Ha habido que retirarse, pero bueno, merece la pena porque es un premio que es muy bonito de tener, claro.
El Premi Max d'Honors el rebran a la Gran Gala, que es farà el 17 d'abril aquest any a Cádiz. Encara en teatre, aquest matí a partir de les 11 parlem al Món a RAC1 amb tres dels protagonistes de Tots eren fills meus, el drama d'Arthur Miller, que avui s'estrena al Teatre Lliure de Montjuïc.
El George està venint cap aquí, has d'anar amb molt de compte.
Vols parar d'una vegada? Que no m'has sentit el que t'he dit? Que a mi no m'importa.
Molt bé,
Són les veus de l'Emma Vilarassau i el Jordi Bosch. Els dos protagonistes, Tots eren fills meus, explica la història d'uns fabricants de peces d'avions que durant la Segona Guerra Mundial van lliurar una comanda defectuosa que va causar la mort de molts soldats joves. El director de l'obra és David Selves. Avui, Emma Vilarassau, Jordi Bosch i David Selves seran aquí al Món a RAC1. Selves també destaca el gran repartiment actoral de l'obra. Tots eren fills meus, es podrà veure fins al 26 de març. Ja tenim cartell pel festival Jazz Terrassa. Actuaran grans noms com Monty Alexander, un dels tòtems de la història del jazz i que s'entén de fons, el pianista Gerald Clayton o el bateria Ulysses Owen Jr. El festival serà del 8 al 26 de març i oferirà una 60ena de concerts. Informa Pol Prats.
19 dies de festival, 192 músics i 22 escenaris, tot plegat amb un cartell de luxe encapçalat per noms capdals de l'escena internacional i que torna a apostar pel talent local. La coordinadora del Jazz Terrassa, Susana Carmona, creu que aquesta edició, la número 42, té tots els ingredients per ser un èxit. Ho ha dit a RAC1.
Una programació de rabiosa actualitat, amb un nivell internacional de primer ordre i amb els principals projectes del moment de l'escena catalana. Una edició molt potent, molta actualitat i algunes novetats.
I després de 3 anys, el festival recupera una de les activitats estrella, el pícnic jazz, que es farà diumenge 19 de març al Parc de Vallparadís.
I a la resta dels esports, a banda de les novetats sobre el cas Enríquez Negreira, el Real Madrid ha encarrilat la classificació pels quarts de final de la Champions després de golejar 2-5 al Liverpool a Anfield. És bestial el matrimoni que existeix entre el Madrid i la Champions. Avui Santi Rolla, el seu article al Mundo Deportivo, el titula La tortura de la Champions. Els anglesos es van avançar amb un quart d'hora, 2-0, aprofitant una pífia de Thibaut Courtois en el segon gol, però és que el Madrid llavors va fer de Madrid i va acabar remuntant en mitja hora. Vinícius va fer un golaç només 5 minuts després del 2-0 del Liverpool i va empatar el partit abans del descans, després d'una altra errada descumulant, en aquest cas també del porter, però del Manchester City, del Liverpool, Alisson, que li va tornar el favor a Courtois. A partir d'aquí, el Real Madrid va ser una piconadora. Militao va fer el 2-3 a l'inici de la segona part i Karim Benzema va sentenciar el partit en 2 gols més quan encara quedava més de mitja hora de partit. La tornada és d'aquí a 3 setmanes. Només hi ha una petita espurna d'esperança en el Liverpool, que és que ja no valen els gols dobles en camp contrari, però la resta